Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz i avui començarem parlant d'un... És que no sortim d'una i ens fiquem una altra. Ja ho sabeu, tenim l'altre tema estrella, en qüestió de malalties, tenim, evidentment, la Covid, que estem pendents ara de com serà la onada de la tardor. Ja els experts en el tema diuen que en funció de com circuli el virus aquest estiu, que sembla que està circulant prou bé a les Sanxes, doncs serà més gran o més petita la possible onada a la tardor. Però després tenim l'altra emergència que ha decretat l'OMS, que tots sabeu que és la varola del mico. Parlarem d'on ve i què fa aquí la varola del mico. Ja quan s'ha anunciat i es diu que a Barcelona s'han detectat ja uns 750 casos de varola del mico. Recordem que hi ha dues morts ja a Espanya per culpa d'aquesta malaltia. En parlarem amb el vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia, el doctor Ferran Mora Gallop. Per què ell? Doncs bàsicament perquè volem saber l'efectivitat de la vacuna de la varola. Fins l'any 1974 o 75, em sembla que era obligatòria que es posés aquesta vacuna de la varola. És a dir, que els que tenim certa edat ja la tenim posada, la vacuna de la varola. A partir de l'any 72 la cosa ja va ser més flexible i no tots la posaven perquè ja no havien casos de varola. Ja després ja ningú es posava la vacuna. I ara, doncs possiblement s'aconsella que en el personal de risc, sobretot de relacions de risc, es vacunin contra la varola, que es veu que és efectiva contra aquesta malaltia. D'això en parlarem amb ell. Però abans, anem a veure com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat, amb la Iolanda Canales. Iolanda, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia. I acalorada, tot i que aquí a COPE més o menys ja estem complint amb el decret del...
aquí tenim uns 27 graus, aproximadament, una mica menys, 26 i mig, però bé.
Estem complint, més o menys.
No, està bé.
Jo no dic res del...
No, el problema dels 27 graus, si estàs tu sol o dues persones, no passa res. Per exemple, ara parlo d'una botiga, no? Suposo que la temperatura serà l'adequada, però quan hi ha molta gent, 27 graus...
Sí, els transports públics, això ho estàvem comentant ara fora de ràdio, fora de micro, vull dir, pot ser...
Serà caloreta, eh?
Sí, la caloreta.
Serà caloreta.
Alguns ja dic jo, eh? No sé si m'estarà escoltant el senyor Carles Losada, però bueno, que pugi una mica l'aire tampoc anirà pas malament, eh?
En funció del planeta i de la...
Sí, perquè el despatx del senyor Losada es pot conservar una perfectament.
Recordeu que tot això es desprèn del compromís de la península Ibèrica, tant d'Espanya com Portugal, d'estalviar un 7% energèticament parlant, menys que la resta d'Europa, en funció del tall de gas rus, fent previsió, eh? En fi, bueno, que los alemanes han vivido por encima de sus posibilidades energéticas y nosotros no. Com tenim el temps?
I mira que ara necessitarem precisament l'aire condicionat perquè torna la calor, el temps estable, els cels serens i aquesta calor, la temperatura de fet avui serà més alta, sobretot a comarques de l'interior. Tenim 33 graus a Barcelona, 36 a Girona, 31 a Tarragona, 32 a Lleida i 28 graus a Andorra la Vella.
Molt bé, tenim el temps i anem a veure com circula per la xarxa viària catalana i el transport públic perquè ahir hi havia un cacau important a les carreteres.
No, i avui continua sobretot a l'AP7, eh? Anem a pans perquè hi ha diverses incidències. D'una banda, hi ha més de 10 quilòmetres de congestió a Castellet i la Gornal en sentit sud, on hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També a l'altura de Freginals hi ha un altre carril tallat en direcció a Castelló perquè s'estan fent els treballs per retirar un altre vehicle accidentat. I en sentit nord, de fet ha perdut la càrrega un camió, i en sentit nord també afecta i a l'altura de Freginals trobem circulació intensa. Així mateix, hi ha aturades a Sant Cugat en sentit sud en direcció a Tarragona i a l'altura de Castellví de la Marca cap a Girona. Hi ha també aturades per un accident. En tots dos casos estem parlant d'aturades d'uns 3 quilòmetres. D'altra banda, a la C-17 hi ha 4 quilòmetres de circulació intensa a Malla, sentit sud per unes obres, i a la Pota Nord, a la B-20, a Santa Coloma de Gramenet, per accedir a Barcelona. Els transports públics, això sí, funcionen amb normalitat.
Molt bé. I de l'actualitat que en destacarem, Iolanda?
Doncs hem de parlar novament de les punxades, no? Ja van 23 denúncies, que són les que estan estudiant els Mossos d'Esquadra. De les 23 víctimes, 22 són noies i un és noi. Aquí a COPE precisament hem pogut parlar amb alguna d'aquestes noies, la Míriam, que té 20 anys. Ella va rebre la punxada el passat 27 de juliol a la discoteca Arena. Ens ha explicat que en un primer moment ella va rebre el cop, va pensar que havia estat per unes claus, va notar la punxada, no li va donar importància, però 10 minuts després diu que ja es va començar a trobar malament i va quedar, de fet, en un estat de semiinconsciència. Ella diu que va tenir sort, no?, d'estar acompanyada d'unes amigues, van avisar els responsables de la discoteca, que de seguida van trucar una ambulància i els Mossos, i va estar cau, segons ens ha explicat, vull dir, anul·lada, és la paraula que ens ha dit, unes 2 o 3 hores. Ella ja sabia que s'havien produït casos, estaven ja començant a sortir als mitjans de comunicació, però clar, diu, mai et penses que
et passarà a tu.
Sí. I clar, i ara té, doncs, una mica de...
No, de
por, no sé si dir por, però bueno, molt de respecte per...
Recordo una de les normes de les recomanacions que ens va donar l'altre dia el senyor Joaquim Boadas de la FECASARM, i és una cosa semblant al que l'ha passat la Míriam en aquest cas, i és, si notes aquest tipus de punxada, primer, abans d'anar al personal de seguretat, posar-te en mans dels teus companys de confiança, les persones que s'han anat a la discoteca, perquè igual aquest minut i mig, en funció de la gravetat, no et dona temps a localitzar el personal de seguretat de la discoteca. Llavors, la Míriam, que anava amb les seves amigues, doncs...
Va actuar bé, sí, perquè va quedar cau en aquest cas. 10 minuts ja, dius que estava com anul·lada.
És curiós, em crida molt l'atenció tot això i veurem com acaba. Yolanda, moltíssimes gràcies. A la una més.
A la una més.
Cuida't. L'actualitat esportiva en mans i veu del Víctor Navarro. Víctor, com estàs? Benvingut.
Què tal? Molt bones. Bon dia.
Hay més palanques o sí, ja tenim
mira.
Prou?
Avui parlem Esports Copa de la tercera palanca i compte que potser tindrem una quarta.
Mister Palanques.
Mister Palanca. Compte que potser hi haurà una quarta. Perquè
una quarta també,
Hi ha opció a una quarta. De moment han venut el 25%, 24,5% de Barça Studios, però poden vendre un altre 24,5% de Barça Studios perquè l'Assemblea va autoritzar a Joan Laporta. Amb aquesta tercera palanca espera el president del Barça que puguin inscriure tots els fitxatges, que és el que han de fer abans del 13 d'agost, que és quan debuta el Barça, d'aquí res, ja tenim al damunt la Lliga debutant contra el Rayo Vallecano dissabte 13 d'agost al Camp Nou. Precisament avui parlarem d'això a Esports Copa amb l'economista Marc Ciria, que és expert en tot això i sempre ens ajuda i ens dona un cop de mà per entendre millor. I us preguntem al nostre compte de Twitter, @esportscope, què us sembla la gestió de Joan Laporta amb l'activació d'aquesta tercera palanca? Encertada o massa arriscada? Creieu de moment que ha encertat el 60% i massa arriscada el 40%.
També... Jo també hagués votat encertada. Perquè és que si vols fer un equip amb cara i ulls i amb possibilitats, ostres, és que les has d'activar.
No queda una altra.
Després serà, si no tens els títols, vindran igualment els problemes.
Si no entra la pilota, tindràs problemes.
Exacte, però si has de fer un equip amb cara i ulls, no hi ha cap altra sortida.
Sí, sí, de sortides, precisament. En parlarem de tema de futurs amb Enric i Puig, m'ho he fet venir bé. Enrique Puig, que està a tocar de la MLS, de la Lliga d'Estats Units, i d'un Òscar Mingueza, que està a Vigo ja des de fa uns dies, des d'ahir o abans d'ahir, perquè ha de ser presentat com a nou jugador del Celta. L'Espanyol pregunta perica del dia amb el nom propi del mercat blanc i blau. Veieu a Raúl de Tomàs al Real Madrid, que s'està parlant molt com a suplent de Karim Benzema? Sí o no, i creieu que no al 74%, no veieu a Raúl de Tomàs tornant al Real Madrid.
Ostres, jo coincideixo molt avui amb la gent, també votaria que no.
És que és complicat veure-la en un rol suplent, no?, i en any de Mundial, que ha estat cridat habitualment amb la selecció.
Per això, que crec que... Ostres, jo crec que l'Espanyol tindrà minuts assegurats. És un indiscutible, i el Real Madrid, no tant.
I a qualsevol altre equip de la Lliga potser seria titular també. Si
exacte.
Sí, sí. El Girona, que s'estan reforçant molt bé, el Girona, han incorporat cedit a Rodrigo Riquelme, un extrem de 22 anys, que ve de l'Atlético de Madrid, i amb un futur molt bo per davant. Així que també bon reforç per la plantilla del Girona. Tot això i més, i el que doni al migdia i el començament de la tarda, Josep Miquel, en el Esports Copa d'avui, a les 3:25 minuts, amb la Sílvia Ortiz, però bueno, ens trobem d'aquí mitja horeta, mitja horeta llarga, i allà en parlarem si surt alguna cosa.
Gràcies, Víctor. Fins la una.
Una abraçada.
Cuida't. De seguida parlem sobre aquests casos de varola del mico a Barcelona, 700 confirmats. Hi ha altres que 750 confirmats i s'estan intentant o comprovant 250 més. De seguida en parlem del tema aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
En Hipogegan, las segundas rebajas mejores aún. Aprovecha las segundas rebajas en Hipogegan. Ven a visitarnos y no te arrepentirás. Gran exposición de sofás de gran calidad. Sofás Eslon con asientos extraíbles, ahora 479 euros. Hipogegant en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa i Parets del Vallès. Hipogegant.com.
A Mobles La Fàbrica no deixarem ni un coixí. Per reformes, liquidem tot el nostre mobiliari d'exposició amb descomptes de fins a un 60%. Amb el transport i muntatge gratuïts. Visita Mobles La Fàbrica i no deixis passar aquesta ocasió única. Per reformes, descomptes de fins a un 60%. A Barcelona, Rocafort 142, obert al migdia.
Pàrquing gratis. La millor botiga de mobles i decoració.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, protagonistes, debats...
Us diverteix o us avorreix el mercat? O us torna bojos o...?
A mi me tiras todas las narices. Me suena a tal cachondo, a tal monfa, que estoy absolutamente convencido que no se lo cree nadie.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web...
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @COPE.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I'll never run, leave you behind. I'll never...
A Espanya aproximadament s'han detectat confirmats 4.300 casos de varola del mico. A Catalunya hi han detectat aproximadament uns 1.406 casos de la malaltia. I d'aquests 1.400, més de la meitat estan concentrats a Barcelona, uns 750. Hi ha moltes preguntes. D'on ve? Com es contagia? I, sobretot, les vacunes. Quina és la situació? Parlem amb el vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia, el doctor Ferran Mora Gallop. Ferran, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Gràcies per atendre'ns. Bé, sortim d'una i tenim una altra, la varola del mico. Com es contagia una persona? I sobretot, sabem com es contagia una persona, quines precaucions s'han de tenir per intentar no contagiar-se de la varola del mico?
Bueno, el principal mecanisme de contagi és el contacte directe, el contacte físic. I, evidentment, una forma de contacte físic, un dels més pròxims, no, és el contacte sexual, no? Després, també, es pot contagiar amb una... Si hi ha una proximitat, no?, distàncies de menys d'un metre, pues, si la persona, pues, té... contacte amb les gotes que una persona quan parla o quan es tossega o quan té alguna relació salival, no? Contacte amb la saliva, amb les secrecions respiratòries, no? Després, també molt important, amb els objectes que una persona malalta ha tingut contacte, no? Per exemple, pues la roba, els llençols, no? Les tovalloles, no? Totes aquestes coses, pues, si després una persona sana, pues, les utilitza, pues, es pot contagiar. Per això és molt important l'aïllament del malalt, no? L'aïllament del malalt, aïllament que s'ha de fer durant un temps que és una mica llarg, perquè la persona potser es troba bastant bé, però encara és contagiós, no? I quin és aquest interval de temps? Des del moment que comença la clínica, no? Que comença, pot començar amb febreta o una febre, amb un cansanci, i de seguida comencen les lesions cutànies, pues fins a que aquestes lesions cutànies, no? Que tenen una evolució, aquestes lesions de la pell, es curin completament. O sigui, que aquestes lesions evolucionen i van a formar, al final, una costra, no?
D'acord.
Fins que aquesta costra caigui i no estigui tot el tema solucionat, el malalt pot ser contagiós. Molt important, per tant, aquest aïllament, no? Després jo diria que la persona ha de consultar de seguida que té clínica per confirmar el diagnòstic, no? Hi ha una mitjana pues, de 6 dies fins que et fa el diagnòstic, s'ha vist en un estudi publicat recentment, no? Des del moment que la persona té símptomes fins que es diagnostica, pues poden passar una mitjana de 6 dies.
Després, clar, jo havia... S'ha fet viral a Twitter una història d'un senyor que va comprar un patinet elèctric a un altre que tenia la verola del moc, del simi.
Del mico,
i es va contagiar. És possible, això? Que, per exemple, una persona toqui un objecte, després vingui un altre el toqui també i es contagia així?
Bueno, això, mira, en medicina tot pot ser, no? Però això és una cosa excepcional, no? O sigui, jo diria pues, que si el patinet no es fan coses rares, pues no es pot... És molt difícil el contagi, no? Malgrat que pues, existeix la possibilitat de que si una persona que fa el patinet amb una mà que tingui lesions cutànies o, i després tingui una altra, pues, podria ser, però no és el mecanisme.
No és habitual. Seria una qüestió molt excepcional, no? Això, no?
Jo posaria... tinc interrogants aquest mecanisme.
Vale. D'acord.
Que s'hauria de demostrar, no? Malgrat tot, pues, el que deia abans, els llençols, les tovalloles, no? Tots aquests objectes íntims d'una persona malalta, pues, sí que han de ser pues, motiu de preocupació i que no tenen que tenir cap contacte amb una persona sana.
Després, parlant de les vacunes que tenim, clar, la verola és una de les malalties que es va erradicar gràcies a les vacunes. I clar, ve tot això, i la gran pregunta és, la vacuna de la verola, fins i tot els que tenim ja certa edat, la tenim, perquè ens les posaven de petits, aquesta vacuna de la verola, és efectiva contra aquest tipus de malaltia?
Sí, és efectiva perquè aquests dos virus, com altres, no?, pertanyen a la família dels pocs virai, no? Per això en anglès la malaltia es diu també monkeypox, no? Perquè pertany a aquesta família de virus. I s'ha vist que fins a un 85% d'eficàcia té la vacuna de la verola clàssica, les vacunes que va haver-hi de primera generació. Hem de tenir en compte que la vacuna de la verola es va administrar a Espanya, teòricament, dic teòricament, fins al 1979, no? Perquè era una vacuna obligatòria, entre les poques vacunes excepcionals que va ser obligatòria a Espanya, fins al 1979. Malgrat que des de 1972 la vacuna ja, jo recordo, perquè en aquell moment pues, jo acabava l'especialitat, pues, ja s'administrava molt poc perquè no havia verola a Espanya, no havia verola a Europa, i la vacuna de la verola, aquesta primera vacuna de primera generació, tenia algunes possibles, malgrat infreqüents, complicacions.
D'acord. Llavors, els que es van vacunar, en el moment que era obligatori, encara és efectiva aquesta vacuna?
Sí, es creu, s'ha demostrat que té una certa efectivitat, o sigui que en aquest sentit, diguem, amb una mnemotècnia, diríem, totes les persones més grans de 50 anys, pues, com estan vacunades, en principi, pues, tenim un cert grau de protecció. Això no vol dir que en una situació d'un contacte proper, pues, potser seria aconsellable pues, vacunar-se, sinó amb les dues dosis, que són les necessàries per una vacunació completa amb una sola dosi.
Doncs, doctor Ferran Moragalló, pediatre i vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions. Molt amable.
Molt amable, José Miguel. Bon dia.
Doncs aquesta és la situació que tenim ara mateix. En aquest cas, ja sabeu que l'OMS ha decretat l'emergència sobre el tema. i que hi ha un perill seriós de les que s'escampi el virus per tota Europa. El cas és que és el que tenim ara, i afortunadament sí que tenim eines per jugar, per jugar en contra del virus, en aquest cas, la verona del mico, eh? De seguida parlarem d'una altra qüestió, molt més amable. Primer parlarem amb l'Adrià González de Mundo Natural i després en parlarem de platges. I heu pensat a quina platja voleu anar aquest estiu? Si sou unes ànimes lliures, allò de que jo estic a una platja però vull veure moltes platges a Catalunya. A Catalunya tenim molts quilòmetres de costa i moltes platges. Sabeu quantes platges hi ha a Catalunya? Mira, us donaré, si teniu Google a prop, intenteu buscar el número 1. No surt. Però després el direm. Direm quantes platges hi ha a Catalunya. Per què? Parlarem amb el geòleg i expert en platges, precisament. Ha dedicat tota la seva vida a l'estudi de les platges i a comptabilitzar les platges, no de Catalunya, sinó de pràcticament tota Europa, el Miguel Ángel Álvarez, que a més té unes guies supercompletes sobre el tema. En parlarem aquí, Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo. Y además, encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo, es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbioline Megaflora y por eso recomendamos una cápsula al día, que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Para echarnos una mano a nuestros intestinos con Simbioline Megaflora. Ya sabéis que para obtener Simbioline Megaflora, para informarnos también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91446 0000, que es Simbioline Megaflora. Lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Que nadie calle tu verdad.
parlem de l'estiu, evidentment la platja seria l'estrella. És veritat que després està aquelles baralles, quan tens una parella que diu allò de és que jo vull anar de vacances a la muntanya. Diu, però jo m'agrada anar a la platja, doncs tenim el problema, no? És qüestió d'arribar a un entente cordial, eh? Mira, doncs anem, els parells anem a la muntanya, els anars anem a la platja. Clar, després, quina platja anem? Hi ha moltes platges, les tenim les urbanes, hi ha platges per tots els gustos, eh? Això va per barris en funció de com, de quina manera i com vulguis anar. Però si jo faig la pregunta quantes platges hi ha a Catalunya, clar, hi ha una variabilitat. La variabilitat és la del canvi climàtic en funció de les tempestes, hi ha platges petites que apareixen i desapareixen. Però, malgrat tot això, quantes platges podem catalogar a Catalunya? Només trobareu la resposta a certes guies. Per cert, l'home amb què parlarem ara porta 20 anys, 23 anys catalogant platges, mesurant-les i fent unes guies increïbles sobre platges. Es diu Miguel Ángel Álvarez i el tenim al telèfon. Miguel Ángel, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días. Pues sí, pues da gusto que me digas que soy un fanático de las playas.
Hombre, mira, sí. Viendo todas las guías que tienes de playas, tan exhaustivas, cuando están todas, es de ser fanático que te guste y que además hayas dedicado toda tu vida a esto, o prácticamente sí. Mucha parte de tu vida a todo esto.
Mira, yo publiqué mi primera guía de playas, que fue Divisa y Formentera, con 20 años. Y ahora ya tengo 46, que los años pasan. Y todo este tiempo lo he dedicado a recorrer todo el litoral, ya no solo de España, sino también de Portugal, de Italia, Francia, Croacia, bueno, etcétera, etcétera, hasta de Uruguay. He estado recorriendo las costas de medio mundo, fotografiándolas, cartografiándolas, tomando datos y, bueno, pues disfrutando también mucho del litoral, de todo lo que se puede hacer en el litoral, porque yo no soy solamente fanático de playas y me gusta estar en la playa, sino que me gusta hacer actividades deportivas de todos los tipos en el litoral, navegar, el surf, senderismo por la costa, kayak, todo lo que se puede hacer en la playa a mí me vuelve loco, soy fanático del salitre, digámoslo así.
O sea, digamos que has hecho de lo que en principio era tu hobby, tu pasión, tu profesión.
Efectivamente.
Qué guay.
Empecé como geólogo.
Eres un tío afortunado, Miguel Ángel.
Mucho, mucho. Sí, me considero muy, muy afortunado. Además, he tenido también la grandísima suerte de poder montar mi propia editorial, que es La Luz en Papel,
¿sí?
Y hacer yo mis propias guías, y que mis propias guías se hayan convertido alguna de ellas en el título más vendido, ¿eh? En el caso de Mallorca, por ejemplo. Y también que este año haya agotado la de Mallorca y la de Menorca, que no hay ninguna.
Claro, para ti el verano es época alta, es prime time a la hora de vender.
Total.
Por cierto, que en internet encontráis fácilmente las guías, ¿eh? Ponéis La Luz en Papel, que es la editorial, sí. O Guías de Playas, Miguel Ángel Álvarez, y encontráis todas. Muy completas, por cierto. ¿Qué método de trabajo usáis para pillar? Porque están todas. ¿Me garantizas que están todas las playas, en este caso de Cataluña, todas?
Bueno, no te garantizo que estén todas. Te garantizo que hay algunas que están en las guías y que ya no existen. Eso también te lo puedo garantizar.
Claro,
o sea, hay más en nuestros libros de las que en realidad existen. No menos, sino más.
De acuerdo.
Es muy curioso. Luego, si quieres, hablamos de ello.
Sí,
pues mira, nosotros lo que hacemos es recorrer todo el litoral de todas las maneras posibles. Primeramente, lo que suelo hacer es sobrevolar toda la costa, ¿eh? Con una avioneta, un helicóptero, sobrevuelo toda la costa, tiro infinidad de millones de fotografías en alta resolución, que luego voy ampliando y voy viendo en casa, digamos, con ordenador tranquilamente. Luego recorremos toda la costa caminando, que a mí es una cosa que me apasiona, que me encanta hacer senderismo por el litoral, todos los caminos de ronda, etcétera, para poder contarle a la gente cómo se llega caminando a los sitios. Porque, bueno, en Cataluña es bastante sencillo acceder a las playas, pero, por ejemplo, en Menorca hay un montón de playas que llegas a tener que caminar más de 5 kilómetros, 6 y hasta 7 kilómetros para llegar hasta ellas, ¿no? Entonces tienes que ir teniendo esa experiencia para poder indicarle a la gente cómo se llega a los sitios, ¿no? Y luego también lo más placentero para mí es recorrer toda la costa navegando, ¿eh? Yo, afortunadamente, llevo navegando en barco velero desde hace un montón de años, tengo todas las titulaciones de navegación, soy capitán de yate, etcétera. Y también me gusta recorrer toda la costa con kayak y con una lanchita muy pequeña, una semirrígida de 4 metros, que es lo que nos permite acercarnos a cualquier rinconcito que llame la atención en un acantilado, para descubrir cuevas, para descubrir lugares maravillosos, ¿no? Porque la costa no son solo playas, hay muchas cosas más interesantes, aparte de las playas, cascadas que caen al agua desde los acantilados, formaciones geológicas espectaculares.
¿Eso está en España?
Cuevas.
O sea, ¿cascadas que caen a las playas en España?
Sí, sí,
¿hay alguna?
Sí, sí, sí. Claro, claro que sí, hay varias en varios sitios. Y cuevas espectaculares que puedes entrar navegando dentro con la lanchita y alucinar. estoy recordando una que hay en Formentera, por ejemplo, que entras y se forma como una sala dentro, como un anfiteatro enorme, que luego está todo el techo lleno de fósiles. Ese es un sitio secreto que no se lo contaba a nadie, ¿eh? Yo solamente a gente muy amiga mía, porque puede ocurrir que destrocen y que arranquen los fósiles, como ha pasado en otros sitios.
Eso pasa, lamentablemente, es así de lamentable, que a veces es que este tipo de joyas que podemos disfrutar todos de forma cívica, hay algún bretul, algún salvaje que las destroza. Esa es la gran pena, que haya que mantenerlo en secreto para evitar este tipo de cosas. Oye, antes hablábamos que en la guía seguramente encontraremos más playas de las que ahora existen. Evidentemente el cambio climático y la falta de sedimentos que tiene mucho que ver en esto, ¿no, Miguel Ángel?
Pues sí, claro que sí. Aparte, por un lado eso, ha habido playas que recuerdo lectores que me mandaban un correo y me decían, oye, que has ido a esta playa que tú has sacado en la guía y esa playa no existe, es mentira. Me decían, la has pintado tú con Photoshop, cosas así me decían, ¿no? Y les explicaba, no, perdona, es que el año que yo fui estaba la playa con esta arena y cada año nosotros volvemos a actualizar las guías. Pero aunque vaya y no haya arena, conservo la foto originaria que había de cuando había arena, ¿no? Porque puede ser que vuelva, con cualquier temporal, vuelva a emerger la arena otra vez y vuelva a ver la misma playa de arena. Aunque lamentablemente en estos últimos años, unos 10 años por acá aproximadamente, ya no se está produciendo eso. Ese hecho de que las playas en invierno desaparecían, porque el oleaje arrastraba la arena, la dejaba sumergida y luego en las condiciones de calma del verano volvía otra vez a emerger. Eso era la dinámica habitual. Pero de unos años para acá está dejando de ocurrir eso y cada vez nos vamos quedando sin arena, sin playa. Entonces al final lo que te encuentras es una cala de roca donde hay una playa de arena blanca y fina espectacular. Te encuentras con una cala de roca que no tienes donde sentar el culete, ¿sabes? Que tienes que llevarte una hamaca porque está que pincha todo por todos los sitios.
¿Y esto cada vez va a pasar más?
Cada vez está pasando más. Mira, tú piensas que en Cataluña,
¿sí?,
yo tengo contabilizado que cada año estamos perdiendo un promedio de un metro de playa, un metro de ancho de la playa, cada año. Si tú piensas que hay playas que tienen 15 metros, 20 metros, como sigamos así en 20 años, esa playa desaparece.
¿Ese es el delta del Ebro? Sí. No, sigue, perdona.
En la zona del delta del Ebro hay un promedio de 2 metros de pérdida cada año.
Caray.
Y eso es una burrada que antiguamente no ocurría. Digo antiguamente porque, mira, por ejemplo, del año 57, que es cuando yo empecé a hacer todos estos estudios utilizando las fotografías aéreas, que se empezaron a publicar en aquellos tiempos, el vuelo aéreo de los americanos que hicieron, ¿no? Que fotografiaron toda la costa y todo el litoral, pues ahí es donde nosotros vamos tomando las medidas, con esas fotos, digamos, que no son satelitales, son aéreas, pero ahí podemos tomar las medidas y compararlas año tras año, ¿no? Pues hasta el año 77 aproximadamente apenas había pérdida de arena en las playas, todas se conservaban igual. Y a partir de ahí empezó la cosa a mermar, a bajar, y ahora en los últimos 10 años es donde más lo hemos notado, el bajón. Y yo, de hecho, mis guías ya tienen algunas 10 años y comparo las medidas que yo tomé in situ en aquellos tiempos con las de ahora y es que alucino. El bajón que están pegando.
No olvidemos una cosa, ya no es una cuestión de cambio climático, sino que también en el caso del delta del Ebro también es una aportación de sedimentos del río, que cada vez aporta menos sedimentos por los embalses, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay un cúmulo de circunstancias que están condenando al delta. ¿El futuro es este? ¿El futuro es que nos vamos a quedar sin playas?
El futuro es que habrá zonas que desaparezcan las playas irremediablemente, a no ser que se inviertan cantidades ingentes de dinero y de recursos para alimentar estas playas, y habrá otras zonas donde puedan llegar a crecer ellas solas las playas. De hecho, mira, en Cataluña el 72% de las playas están en retroceso, el 72%, pero hay un 23% que están creciendo. Es decir, el sedimento que se va de un lado se va para otro. Pero a nivel general, el aporte sedimentario está mermando, ¿eh? Ya no solo por lo que tú decías de los embalses, que además, si lo ves, coincide, ¿no? En los años 50 no había tantos embalses,
sí.
Y hasta los años 70 parece que no se fue notando. A partir de ahí ya se empezó a notar que los ríos no aportaban sedimentos. Esos sedimentos se quedan de las compuertas para arriba, ¿eh? Los embalses. Pero luego, aparte, hay que sumar todo lo que se ha ido construyendo en el litoral. Por ejemplo, aquí en Cataluña, todo el ferrocarril que tenemos construido en primerísima línea de mar, yo a veces hablaba con mi abuelo que me decía, yo me acuerdo cuando iba por el tren, con el tren por la playa, y veías veías desde la ventana playas y playas y playas. Ahora vas y ves solamente rompiendo la mar contra las rocas. Sí, ya sí. No hay playa donde antes se veía, ¿no? Pues ese ferrocarril que se construyó sobre la arena está impidiendo también que lleguen nuevos sedimentos y que además esa arena o esas dunas que había o esos materiales que había sirvieran de reserva, ¿no? De reserva sedimentaria. Luego, mira, por ejemplo, parece una tontería, pero de toda la cantidad de almejas que nos comemos,
¿sí?
De moluscos, esos moluscos están dejando de servir para ser sedimento, que son bioclastos en las playas. La arena que nos llevamos pegada al cuerpo y en las toallas cada día en nuestra casa, es arena que se está quitando de las playas también. Parece mentira, pero en Menorca y en Baleares han hecho estudios y se han dado cuenta que, claro, si en una playa cada día cada persona lleva 50 gramos de arena y llegan cada día cientos de personas, multiplican, y al final es muchísima cantidad de arena que se pierde.
No había pensado en eso yo, ¿eh? Ostras, es verdad. Oye, Miguel Ángel, ¿y en Cataluña concretamente cuántas playas hay?
Pues mira, yo...
Ahora, mañana ya veremos, pero hoy ¿cuántas hay?
Mira, yo digo que es la pregunta del millón, porque tú le preguntas a San Google, a ver qué te dice, a ver qué te cuenta, y lo pones, y es que no te sale absolutamente nada, no, nada concluido.
Me salen las playas con bandera azul en Cataluña, 94.
Yo invito a la gente que nos está escuchando que lo busque en Google. A ver, ¿cuántas playas hay en Cataluña? En todos los idiomas posibles, búscala como quieras, pero no te sale el número. Y el número real son 648 playas. 328 en Girona, 127 en Barcelona y 193 en Tarragona. Y yo sé que las cifras oficiales que se dan a veces por las agencias oficiales de turismo y demás, las estiman en 300. De 300 a 648 van otras 348 más.
Caray.
Y eso es por ese trabajo tan minucioso de detalle de ir cuantificando cada una de ellas. Hace poco un medio, en un periódico muy famoso, salía, yo soy asturiano, decía, la playa más pequeña de España está en Asturias, y es papapá. Y resulta que la playa más pequeña está en la Costa Brava, que tiene 3 metros de ancho.
Caray,
que está, caray. Ya te digo, y se llama exactamente la playa de la Degollada, que está muy cerquita de Llanza.
Miguel Ángel Álvarez, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
Venga, muchas gracias a vosotros y a disfrutar mientras dure.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Més lluny de les muntanyes, jo vull trobar un racó per viure sense pressa i ser a l'ombra del teu cos si et quedes. Si et quedes amb mi. No et puc donar riquesa, no puc donar-t'ho tot. Puc ser el teu llarg viatge, puc ser la llum del sol si et quedes. Si et quedes amb mi. Quan estiguis cansada, jo et donaré repòs. Quan res no vulguis veure, t'ompliré els ulls de flors. De dia, quan despertis, vull estar al teu cantó, vull tenir les mans buides per prendre el teu amor quan se tanquin les portes.
Sopa de cabra i aquest Si et quedes amb mi, arribem, ens aprovem ja a la una del migdia després de parlar de platges, d'aquestes guies fantàstiques, 600 i pico platges que hi ha a Catalunya. En funció de si desapareixen o no desapareixen, del que, malauradament, el canvi climàtic és el que hi ha, i les construccions, l'acció humana en la construcció de ports esportius, etc., doncs això afecta també molt. Tancarem darrere COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i parlarem d'aquest nou fàrmac immunològic eficaç contra el tumor cerebral més agressiu. Bé, és eficaç en un 20% de persones que tenen aquest tumor, concretament una variant, perquè no oblidem que parlem d'un fàrmac immunològic. I això què vol dir? Vol dir que és d'aquesta famosa ja teràpia immunològica que ataca a determinats tipus de virus de forma realment molt efectiva. D'això en parlarem amb el professor d'ICREA i director de recerca translacional del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, que han fet aquesta investigació, el doctor Joan Seoane. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.
El teu cos si et quedes. Si et quedes. Si et quedes amb mi. Si et quedes amb mi.
si et quedes amb mi.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía.